Al matí de Ràdio Sabadell.
La gent no.
Consumint consciència.
I aquest matí parlarem de la banca, però ens centrarem en la banca responsable, sostenible i també de proximitat, perquè encara que no ho sembli, també n'hi ha. I ho farem amb els companys de Sabadell Kilòmetre Zero, que estan organitzant, atenció, una nova jornada sobre aquesta qüestió per d'aquí uns 15 dies. També descobrirem en què consistirà aquesta jornada i també quins són els temes que es tractaran. Primer anem a presentar els nostres protagonistes. Són el Josep Alzinet i el Miquel Serra, membres de Sabadell Kilòmetre Zero. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
A veure, bon dia, Raquel.
Bon dia, que tenim moltes ganes i per començar crec que vosaltres el que volíeu fer és un repàs dels diferents tipus d'entitats bancàries i també financeres que trobem actualment també doncs, al mercat. I, si us sembla, les anem enumerant i comentant. La primera seria, evidentment, la tradicional. Per què? Què es caracteritza en aquesta banca?
Bueno, la banca tradicional, diguem que neix una mica amb els estats-nació, perquè de moviments financers ja n'hi ha de molt enrere. Jo diria que fins i tot segurament a l'antiga Grècia ja n'hi havia de gent que acumulava i deixava i tot plegat, però el que nosaltres avui entenem una mica com a dinàmica de banca, diguem que neix una mica amb els estats-nació i neix sempre des de la iniciativa privada amb la idea d'invertir un capital amb un interès. I aquest capital, doncs, sobretot, va molt, molt destinat, en principi, cap a la indústria, perquè estem en plena revolució industrial i, per tant, calen diners doncs, per finançar empreses, per finançar inversions a les empreses, per comprar maquinària, per investigar la nova maquinària, etcètera, etcètera. I aquí diríem que tindríem una mica el panorama de la banca tradicional, o que ara en diem banca tradicional. Banca, eh? I el Josep explicarà el de les caixes perquè és una altra història.
Vinga, doncs Josep, explica les caixes d'estalvi, que no sé si encara en queda alguna després de la crisi, també del 2008.
Diguem que poquetes. La caixa d'estalvis és interessant analitzar-la, i un petit parèntesi. Sabadell és un exemple molt interessant de recuperar de com va néixer la Caixa d'Estalvis de Sabadell i posteriorment com va néixer el Banc de Sabadell, perquè és un exemple paradigmàtic del paper de cadascuna. Les caixes d'estalvis neixen, a diferència de la banca tradicional, amb una clara voluntat de compromís social i de compromís territorial. És a dir, és una iniciativa que tenen els emprenedors de mitjans del segle XIX de Sabadell, amb un Sabadell naixent, que per tal de recollir capital a partir de l'estalvi i poder-lo invertir per donar satisfacció a les seves necessitats d'inversió en un món ple d'emprenedors, ple d'iniciatives emprenedores, que tenen origen no només en el naixent sector industrial, sinó també en el camperol i en el comercial. Llavors, aquestes tres components de recollida d'estalvis per actuar com a intermediari, traslladar-ho a l'inversor, fer-ho amb un compromís social i fer-ho amb un compromís territorial i tot sense ànim de lucre, són elements que ara poden ser referents per donar una alternativa a la banca tradicional en els moments actuals que vivim i amb les noves necessitats. I que lliguen molt amb la nostra idea d'un consum conscient, responsable i de proximitat, també en banca. I aquesta és una mica d'idea. Quines queden? Quedar pròpiament a Catalunya només hi ha la banca de Guissona, perquè la caixa de Guissona, perdó, perquè la caixa d'enginyers no és una caixa, en realitat és un banc cooperatiu, i algunes altres, en els Països Catalans, per exemple, hi ha la de Pollença, famosa, perquè realment és una entitat coneguda i reconeguda, i la d'Ontinyent. En aquests moments nosaltres no ens sabríem identificar d'altres. Per tant, són petits reductes que han pogut superar les crisis a les que van caure les banques, les caixes d'estalvis, perquè volien fer davant i se les van menjar, o aquestes petites iniciatives bancàries com Caixa d'Enginyers, que han superat el risc de ser absorbits per ara i continuen fent una oferta d'una certa lògica de proximitat, no del tot. De fet, cal dir que Sabadell avui s'està inaugurant la sucursal de la Caixa d'Enginyers a Sabadell. Això és una casualitat, però és així. Però això és el que tenim dins aquest panorama. Més enllà d'una evolució, un origen que té les tres variables fonamentals que ara probablement són recuperables, però no una xarxa de caixes locals com teníem que han anat desapareixent.
Doncs ara ja tenim aquest context i jo crec que ara el que hem d'anar parlant també és de, doncs, que aquests últims anys han anat apareixent totes aquestes banques ètiques que es comprometen amb una sèrie de valors, com ara, per exemple, doncs, no especular amb elements com l'habitatge, no fomentar el negoci d'armes, afavorir la sostenibilitat, la igualtat o la democràcia. Quins exemples tenim i com es diferencien també les unes de les altres?
Veure, deixa'm dir-te una cosa abans d'això. En el mapa aquest de banca-caixa, en el territori espanyol, diguem que a partir dels anys 60, amb el gran boom migratori i el gran boom de construcció, diguem que es diferencien clarament bancs i caixes amb un aspecte. I és que la banca pràcticament es centra només en les empreses, majoritàriament, té alguns particulars, però bàsicament va a les empreses, petites, mitjanes i grans, i les caixes van bàsicament al particular, o sigui, al crèdit hipotecari de vivenda, al crèdit al consum i tal. Cosa que la banca inicialment no hi presta gaire atenció, a poc a poc veu que hi ha un petit nínxol del negoci i comença a entrar-hi una mica més, i tot això es va matxembrant. I la mort de les caixes... Ah, i una cosa més. Les caixes tenen també un aspecte que ara no hi ha, ha anat desapareguent, que era l'aspecte social. Ells creen les biblioteques, creen fundacions, creen entitats a les quals fan de mecenatge i que els hi aporten diners a fons perdó perquè aquestes entitats puguin funcionar. Vull dir, ja, per exemple, aquí a la vora tenim el centre de Torrebonica, que era un centre de tuberculosis i de discapacitats, després també cerebrals, que va ser i tot plegat. Tot això són iniciatives de les caixes, de les fundacions de les caixes, de lo que s'ha conegut com les obres socials. Com que no podien tenir beneficis, feien obra social. Això és mort, o està morint. I aquí és on entraríem en les banques ètiques, que hi hauríem de tenir clars dues coses.
Quines?
Hi ha banques ètiques i hi ha entitats financeres ètiques, i no són el mateix. Doncs el Josep ens pot parlar de les banques ètiques i jo de les entitats financeres, o al revés, com vulguis.
Vinga, doncs a veure, m'és igual. Qui vulgui començar desgranant doncs aquestes banques ètiques i després el següent doncs amb les entitats financeres, que no sé si són com les cooperatives, que tenim una de ben a prop, no?, que és COP57.
Sí, la banca ètica neix a finals del segle XX com a reacció a una evolució d'això que el Miquel explicava, que fa que la gran banca va, diríem, escurant-se cap a purament l'especulació financera i immobiliària. Més altres sectors de les economies globals poc clares, l'economia d'armes, l'economia armamentística és un exemple, però no l'únic, i, per tant, van abandonant compromisos mínimament ètics, i això fa néixer tota una reacció en base a diverses iniciatives, bàsicament al primer món, que intenten recuperar valors en l'exercici de la banca. Això a final del segle XX. I això fa que cap al 2009 totes aquestes iniciatives a nivell global conflueixen cap a una agència que les diríem, que les inclou o a les que s'hi adhereixen, aquestes iniciatives de banca ètica, i que es caracteritzen per ser iniciatives de banca que volen ser molt transparents en les seves inversions, comprometre a l'estalviador amb les inversions que es fan, donar més importància al crèdit personal que al crèdit patrimonial, és a dir, és més important invertir en persones que tenen un crèdit personal més que un crèdit basat en el que tenen, i amb el, per tant, amb el seu patrimoni, que d'alguna manera volen i s'impliquen en el desenvolupament d'iniciatives vinculades a l'economia social i solidària, o que ara hem estat formulant al voltant de l'economia social i solidària. Per tant, són iniciatives bancàries que volen no només recuperar valors inicials de la banca, sobretot de les caixes d'estalvis, sinó incorporant elements de modernitat com és el desenvolupament de projectes, perdó, invertir en projectes que afavoreixen el desenvolupament sostenible de global i de les comunitats. És, per tant, una moguda de reacció a aquesta evolució, jo m'atreviria a dir, és una opinió meva, perversa, de la banca tradicional, i donar una alternativa, diríem, de banca com intermediari net i més, molt més transparent per l'inversor, perdó, per l'estalviador i el seu control sobre les inversions que es fan amb els seus estalvis.
I l'altre model, Miquel?
Per tant, com a banca, està molt bé que siguin ètics perquè, diguem que el seu compromís és no especular, no blanquejar capitals, no moure's en el món de les armes, no moure's en el món del frau fiscal i etc etc, però és banca i, per tant, fa el seu negoci amb els seus percentatges, els seus marges i el seu benefici, el que tinguin estipulat, i tenen targetes, comptes de comptes corrents, etc etc etc. Les entitats financeres, moltes d'elles, la gran majoria d'elles, però no totes, són cooperatives que no funcionen ben bé com una banca. O sigui, moltes d'elles el que no tenen, no tenen targetes, no tenen comptes, no és el seu feeling, no és el seu objectiu, sinó que el seu objectiu és posar en contacte gent que té excedents de diner i té una consciència social important i fan d'intermediari amb gent que té necessitats petites o mitjanes de diner, serien, per exemple, els microcrèdits o coses d'aquest tipus. Llavors, aquesta entitat fan de pont entre això. O sigui, jo tinc mig milió d'euros i sóc una persona molt compromesa socialment, els poso en una d'aquestes cooperatives, sóc soci d'una d'aquestes cooperatives, diposito aquests diners amb uns professionals que saben manejar el diner i que saben buscar que les inversions siguin al mateix temps les que responguin a la meva sociabilitat i que, a més, no es malbaratin, o sigui que aquests diners llavors no siguin no retornables, sinó que facin aquest control. Això seria les entitats financeres. Tenim algunes aquí ara que es comencen a posar en funcionament i algunes de les preguntes que tu potser em voldries fer, jo no sé si te les podré contestar, perquè precisament la taula rodona que volem fer el dia 17 va per preguntar-los a ells alguns d'aquests aspectes. O sigui, quins són els seus límits ètics? Per què no actuen d'una manera o d'una altra? Per què han decidit d'actuar d'una determinada manera? Per què alguns tenen socis que només són socis però no hi fan res més que haver posat un capital i, en canvi, altres són socis que hi han posat un capital i, a més, en són proactius? Això són preguntes que els volem fer i que, de moment, no tenim intuïcions, però res més.
Però són preguntes que explicareu i que intentareu trobar aquestes respostes en aquesta taula que ara ens oferireu. Correcte. Aquestes dades, però d'entrada vosaltres defenseu que els serveis financers han de ser responsables, sostenibles, no? I de proximitat. Entenc que el millor model per seguir doncs, aquests tres punts en principi serien aquestes entitats financeres?
A veure, les tres etiquetes banca responsable, banca sostenible, banca de proximitat. Resulta que, d'alguna manera, la gran banca les ha integrades en el seu discurs. En concret, cap al 2018 hi va haver una proposta del Programa per al Desenvolupament Sostenible de la ONU que va marcar l'etiqueta de banca responsable amb un seguit de característiques que proposava a la banca en general, però també a la gran banca, perquè, assumint-les, les integressin en els seus projectes de banca. I això va caracteritzar aquesta etiqueta, aquesta espècie de marca de qualitat, que, a la que es van adherir moltes de les entitats bancàries importants globals, en concret les quatre o cinc més importants de l'estat espanyol. Si ho van fer des d'una perspectiva possibilista o des d'una perspectiva conscient, no ho sabem. De fet, nosaltres defensem que un consumidor conscient i responsable de banca, una de les coses que hauria que aniria bé que fes és veure si la seva entitat bancària, això que diu que fa, realment ho fa. És a dir, defensem que no són grans entitats les que han de controlar les banques. Són els consumidors de banques, especialment els estalviadors, els que aniria bé que, exercint la seva consciència, cerquessin a la seva entitat bancària fins a quin punt això que diuen ho fan i actuessin responsablement en funció de la informació que entreguessin. Ho dic perquè aquesta etiqueta de banca responsable i banca sostenible, que és la següent, que la gran banca també va assumir el 2019, de tal manera que 130 grans entitats bancàries van signar un pacte de incorporar dins la seva pràctica determinats valors de sostenibilitat compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU o amb el pacte per la sostenibilitat ecològica de París, doncs tot això, fins a quin punt, a més de que ho diuen, realment forma part de la seva pràctica.
Doncs a vegades el complicat és això, no? Poder fiscalitzar realment si s'està fent bé o no. El que sí que jo crec que podem explicar és que hi ha un canvi bastant arrelat a la nostra societat i és que cada vegada són o som més conscients de les males pràctiques d'algunes entitats bancàries, per exemple, doncs amb el negoci de les armes o els desnonaments que executen doncs, per enriquir-se, Miquel. O no? Et veig dubtant, eh?
M'has fet una pregunta complicada ara. M'has fet una pregunta complicada.
Si vols, hi ha un aspecte que és molt interessant. Dins aquests compromisos de responsabilitat i sostenibilitat, n'hi ha un que és el de la transparència. És a dir, tota aquesta gran banca, tant en les recomanacions de l'ONU del 18 com en el compromís que les 130 entitats bancàries assumeixen, hi ha el de la transparència. Que aquesta transparència no només és el d'explicar cada any quins són els seus beneficis i quines són les seves rendibilitats, sinó també exigia en què inverteixen l'estalvi que recullen. I això, jo almenys, no ho sé de les grans entitats. Per què? Perquè si realment això que diuen que són entitats transparents es tradueix a la pràctica, això exigiria conèixer quina és la seva presència en aquestes economies, no, per dir-ho així, poc fiables, no ho sé, em costa trobar l'eufemisme. Però realment aquesta transparència ens hauria de permetre al consumidor tenir un coneixement real de què es fa amb els seus estalvis.
Igual que moltes vegades parlem en el menjar de la traçabilitat, no? Doncs veure també doncs, amb aquests diners a on van.
A on van.
Tot i que en la banca, permetem, en el tema de la banca, Per això va dir que la pregunta era complicada. En el tema de la banca, com que les banques tenen accionistes, l'accés a la informació real per part dels clients, perquè, clar, en una cooperativa tu ets un cooperativista i pots exigir transparència, perquè tu formes part, ets una petita part propietària d'allò. En la banca tu ets un client, res més. No ets un propietari. I tot el més que pots arribar a tenir és alguna acció. Però, clar, qui té el control del banc i qui s'asseu a les cadires dels consells d'administració? Els que tenen els percentatges més grans. Partint de la base de que, per exemple, un banc com CaixaBank, l'accionista majoritari, em sembla que té aproximadament un 5% del total. O sigui, imagina't tu arribar a tenir percentatges prou significatius com per poder seure el que has d'arribar a tenir. Llavors, la transparència aquí, per mi, personalment, això és opinió, queda totalment destressada. O sigui, aquí no hi ha traça possible de transparència de cap de les maneres. Perquè, a més, aquestes accions van al parquet, o sigui, van al parquet públic. Per tant, qui les compra, qui les ven, com ho sabem qui són? Les decisions, qui les pren? Els que surten i ens informen de decisions preses, realment les han pres ells, aquestes decisions? O els hi fan dir que diguin els que realment les han pres, les decisions? O sigui, la banca jo crec que ha agafat un camí que és el de prescindir de la gent. O sigui, jo penso que estan prescindint de la gent. La gent ja no els hi fa guanyar diners. Els hi fa guanyar diners especular amb grans coses, fosques o no tan fosques, i la gent en general els importa poc.
Per això és tan important doncs, fomentar jornades com les que heu organitzat des de la vostra entitat. Ens queden 5 minuts. Expliqueu-nos quan serà, com la fareu, amb tot el tema també de les restriccions, i no sé si també doncs, ens podeu doncs, fer una mica d'espoiler de quines xerrades o quins ponents tindreu.
Sí, mira, el dia 17, després de molt rumiar-ho i veient com ha anat evolucionant tot el tema pandèmic, al final hem decidit que, per responsabilitat personal, no ho farem físicament, sinó que ho farem de forma telemàtica. O sigui, amb el suport que tenim d'ANC Sabadell i del Consell per la República, obrirem un canal de YouTube en el qual la gent podrà fer preguntes i farem una taula rodona on cada ponent respondrà de la manera que cregui convenient a unes preguntes que més o menys ja tenim traçades, no? Llavors, aquí, nosaltres, en principi, els que tenim bàsicament concretats és l'entitat FETS, FIARE, AXA, que és una mena de cooperativa d'acció solidària contra l'atur, COP57, que és una cooperativa, OICOCREDIT, està clar també qui és, una cooperativa que és molt recent, que és la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, que aquesta sí que ja entrem en el que en diríem proximitat. O sigui, aquesta compliria dos dels requisits, que són ser cooperativa ètica i, a més, ser de proximitat. O sigui, quan dic de proximitat, vull dir que els diners que mouran o que deixaran o que ajudaran a fomentar només ho faran dintre el territori. O sigui, recolliran diners del territori i els deixaran al territori.
Que també és un punt important.
Correcte. I amb això llavors n'hi ha una que al final no pot venir perquè estan en fase de creació, però aquesta no és una entitat ètica, sinó que és un banc de proximitat. Que és un banc que ja s'està començant a promocionar, però que estan pendents de la llicència, que es diu 11.cat. Això potser per les xarxes no hauràs vist parlar d'ells. Ells al final no assistiran a explicar el seu projecte, perquè encara estan en fase de creació. Sí que et puc avançar que el capital social de constitució ja el tenen, o sigui, l'han construït en un temps bastant rècord, i estan pendents només de la llicència del Banc Central Europeu per començar a operar, i operaran com un banc convencional dels d'abans. O sigui, tindran targetes, comptes corrents, comptes d'estalvi, llibretes, donaran crèdits al consum, crèdits hipotecaris i tal. Sí que ells es comprometen a donar llocs de treball en el territori, invertir el màxim en el territori, dintre del possible, i a no entrar en dinàmiques de blanqueig de capitals, de finançament de la droga, d'armes, d'especulació immobiliària i tal i qual. No són banca ètica, però sí que ho posen una mica com a responsabilitat pròpia. Uh-huh. Aquests són els que, uns únics que de moment no poden assistir.
Doncs expliqueu-nos també què ha de fer la gent, com s'hi pot apuntar doncs, el que estigui doncs, interessat, i no sé si quan acabi la jornada també doncs, si els vídeos es podran consultar al vostre canal de YouTube.
Sí, la sessió es gravarà al canal de YouTube. Servir serà el de Consell per la República. Això ja hem començat a fer la difusió a través d'un banner i d'un podcast en el qual, però bueno, si s'entra al canal de YouTube del Consell per la República, allà s'emitirà en directe i llavors quedarà fixat en allà de tal manera que la persona que ho vulgui veure o tingui interès en algun aspecte molt determinat doncs pugui anar a veure, a visualitzar aquest aspecte. Quedarà gravat i penjat.
Doncs així tindrem tota aquesta informació que sí. Jo crec que és molt necessària per despertar doncs, aquests consumidors conscients, com comentàvem. De totes maneres, també, doncs, quan s'acostin doncs, els dies d'aquesta xerrada, ja tornarem a parlar també doncs, per recordar als nostres oients què és el que han de fer. Vosaltres, per cert, ja sou d'alguna d'aquestes banques o d'alguna d'aquestes entitats financeres?
Jo per ara no, jo encara estic amb Caixa Enginyers, que és on soc de fa molts anys, però també et diré que he trobat a faltar i he demanat repetides vegades a Caixa Enginyers quina és la seva opció de banca compromesa territori, de banca compromesa amb els emprenedors del territori i que si tenien alguna línia de finançament on jo podia invertir. Per ara això no ha estat possible i ara quan he vist totes aquestes ofertes que com a consumidor he anat descobrint en les últimes setmanes que hem estat fent això, realment m'ha semblat una oportunitat bona per aprofitar.
Doncs suposo que, Miquel, en la mateixa línia, no? Aprofitaràs doncs, aquesta jornada per tenir tota la informació i després doncs, apostar.
Sí, jo també t'he de dir que jo no estic en la banca tradicional d'aquí, no em mereix confiança, no m'agrada la seva forma d'operar, però no estic encara en cap entitat ètica,
doncs,
és cert.
Doncs nosaltres seguirem de ben a prop aquesta taula rodona que sembla molt interessant. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, Raquel. Que té...